Info Migdia amb Dolors Lleu.
Molt bon dia, és dilluns 10 de maig. Nomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella fem els titulars de la jornada de l'Info Migdia a Ràdio Calella Televisió. Avui, la cap del Servei d'Arqueologia i Paleontologia de Patrimoni de la Generalitat ha explicat que s'està fent un seguiment de l'excavació al jaciment del Roser i que, d'entrada, validen l'avantprojecte que se'ls ha presentat perquè, diuen, permetria una bona conservació i que també siguin visibles.
L'excavació del jaciment del Roser ha tingut un cost de 300.000 euros que ha pagat íntegrament Aldi Supermercados. Els treballs es podrien donar per finalitzats en poc més d'un mes perquè es comenci a fer l'estructura del nou edifici que s'ubicarà a l'antic aparcament Hospital 2.
L'Ajuntament ret homenatge a 60 comerços cinquantenaris.
Va ser en un acte a Can Saleta on van assistir tots els propietaris dels establiments calellans que tenen més de 50 anys i a qui es va lliurar una làmina commemorativa. L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, va presidir la trobada i també es va comptar amb la presència del president Pimec Comerç Maresme Nord, Joan Pera, i de l'ATC, Sònia Hernández.
El Consell Comarcal del Maresme comença a treballar en la redacció del Pla LGTBI.
Es tracta del full de ruta que ha de servir per desplegar les polítiques que fomentin la igualtat de gènere, la diversitat i la visibilització del col·lectiu. El pla es troba en fase de diagnosi i per això al llarg d'aquests mesos es faran diferents accions per conèixer les percepcions i les opinions de la ciutadania maresmenca.
L'Hospital de Calella incorpora un robot que permet desinfectar una habitació en tan sols 10 minuts.
L'autòmat utilitza un sistema de llum ultraviolada que permet esterilitzar els espais de virus, com el coronavirus o també de bacteris multiresistents. La Comissió Europea és qui ha proporcionat aquesta tecnologia a més de 30 hospitals d'Europa per ajudar-los a fer front a la pandèmia.
I pel que fa a la previsió meteorològica, avui dilluns, inici de setmana ennuvolat, amb cel tapat i gris, però sembla que amb el pas d'aquestes pròximes hores s'aniran obrint clarianes i acabarà dominant el sol. Avui temperatures que han anat clarament a la baixa, màximes que no superen els 16 graus. Comencem, doncs, el debat sobre si les restes romanes del jaciment del Roser s'han de conservar a la intempèrie o si, per contra, és millor tenir-les al descobert, està servit aquí a Calella. La primera opció és la que defensa la plataforma ciutadana que demana aturar la construcció de l'Aldi, que, de fet, és la propietària del solar i està pagant l'excavació arqueològica que s'hi fa. La segona opció és la que contempla la promotora, amb el vistiplau també de l'Ajuntament de Calella, i que Patrimoni de la Generalitat veuria amb bons ulls si s'actua segons l'avantprojecte que se li ha presentat.
De fet, la cap del Servei d'Arqueologia i Paleontologia, Maite Miró, ha dit que tècnicament és tan correcta la conservació que preveu la promotora com la que demana la plataforma ciutadana que demana aturar el projecte de l'Aldi.
I les restes poden estar protegides i estan ben protegides tant a la intempèrie com a cobert. Vull dir, en jaciments urbans, el que passa ja moltes vegades que es conserven a cobert per la dinàmica mateixa de del planejament urbanístic, en el qual vol dir que a cobert poden estar ben protegides, evidentment, a la intempèrie, com és notori en moltíssims jaciments de Catalunya, també poden estar ben protegides.
És per això que Patrimoni de la Generalitat està fent un seguiment de l'excavació al jaciment del Roser i confirma que s'estan complint tots els requisits. Això sí, el vistiplau definitiu li donaran amb el projecte de conservació definitiu. Un cop s'acabi els treballs, possiblement en poc més d'un mes.
De moment, en els tractes que s'estan tenint, de moment tot va avançant de manera satisfactòria. És a dir, s'ha d'acabar de puntualitzar el projecte final, però les primeres avançaments que teníem permetien la conservació i la visitabilitat.
Des de Patrimoni s'inscriuen la més absoluta normalitat al debat que hi ha ara a Calella sobre quin tractament s'ha de donar a les restes romanes. Miró ha explicat que es crea sempre que s'inicia una excavació i més si aquesta es troba a l'àmbit urbà i resulta afectada pels usos del planejament urbanístic.
En tot cas, ressalta que el més important és arribar a una solució acordada que permeti preservar i posar en valor el patrimoni històric. En aquest sentit, ha relativitzat el fet que la construcció que s'hi preveu al damunt sigui un edifici comercial. La cap del Servei d'Arqueologia també ha aclarit que la Generalitat de Catalunya no pren mai la iniciativa a l'hora d'impulsar aquestes actuacions de preservació patrimonial, sinó que depèn de la voluntat dels propietaris dels terrenys, que també n'han d'assumir el cost.
Els promotors, ja siguin públics o privats, són els que, en el cas d'obres, si afecten patrimoni, són els que s'han de fer càrrec de les intervencions arqueològiques. El que sí que és veritat és que en el cas de promotors privats, la Generalitat doncs, cada any treu una línia de subvencions per poder donar unes ajudes en aquests casos.
Segons les informacions facilitades pel moment, l'excavació del jaciment del Roser ha tingut un cost de 300.000 euros que ha pagat íntegrament Aldi Supermercados. Els treballs es podrien donar per finalitzats en poc més d'un mes perquè es comenci a fer l'estructura del nou edifici que s'ubicarà a l'antic aparcament Hospital 2. Passarà sense que ja hagi pogut obtenir una informació completa sobre el que queda de la vila romana Calella, que la seva extensió i en quin estat de conservació es troba. Mira ha indicat que es té constància que hi ha elements sota els apartaments Toica i que podria haver també haver-hi davant l'Hospital Sant Jaume, justament per on es volen ampliar les instal·lacions.
En aquests moments, sense saber quin és el projecte de l'hospital que no l'he vist, en aquests moments no entraré ara en el tema de l'hospital de Calella. Simplement s'ha de veure en quina zona i en quines condicions estan les.
La vila romana del Roser és una de les més importants que hi ha a Catalunya. Des de la seva existència se'n té constància des dels anys 50 del segle passat, però les primeres intervencions que s'hi van fer al cap de 30 anys obtenint-ne dades més precises. L'any 2001 es va comprovar la magnitud del jaciment gràcies a les prospeccions que van fer un projecte constructiu que va quedar aturat per la crisi del totxo. Llavors, la solució va ser tapar-ho i no ha estat fins ara dues dècades més tard quan s'ha impulsat un projecte de recuperació envoltat de polèmica.
L'Ajuntament de Calella va retre homenatge ahir als comerços que fa més de 50 anys van aixecar la persiana i que encara ara continuen oberts amb activitat. Ho va fer en un acte a l'Auditori de Can Saleta amb motiu del Dia Europeu del Comerç de Proximitat. Es va reconèixer a més d'una seixantena d'establiments, botigues, restaurants, hotels i negocis que han sobreviscut generació rere generació amb esforç i molta perseverança.
Joan Vives va obrir ara fa 50 anys la farmàcia Colom. Va muntar el seu establiment en una part del poble que, diu, aleshores pràcticament no tenia cap mena de serveis. Diu que el seu secret d'avui, de seguir obert, és haver estat sempre al costat dels veïns i escoltar-los.
El mèrit no, és el mèrit d'aixecar la reixa cada dia, de voler-ho fer bé, perquè per no fer-ho bé no cal obrir la botiga. La botiga has de donar servei. Has de donar servei, amb el cas nostre, per exemple, de farmàcia, no solament tractar el malalt, sinó també donar l'apoio, orientacions en moments determinats, però sempre estar al costat del veí, al costat del poble. Un establiment no es pot mantenir si queda llunyà del poble. Sempre la base del comerç és el client, la persona i donar servei, fonamental.
El despatx d'advocats Tarines es va crear l'any 1937. Dissabte, justament, van celebrar els 84 anys oberts. Aquest negoci, també de tradició familiar que va néixer a Calella, ara s'enorgulleix d'haver crescut i haver-se expandit a d'altres municipis de la comarca. Xavier i Santiago Tarines són dos dels socis del despatx.
1937 i que s'ha anat expandint amb la família generació rere generació. De fet, vam començar a Calella i ara estem envoltats de moltes altres poblacions on també hi tenim situació i despatx.
Som la quarta generació, doncs aquesta actitud que ens han inculcat des de ben petits i que compartim és el que ens ha impulsat a seguir endavant doncs, any rere any, i la prova és que portem 84 i tenim molta energia per continuar, i tant de bo les generacions futures vulguin continuar el projecte.
Fa 56 anys també que Tallers Martí està obert. El seu actual propietari, Miquel Martí, diu que un dels moments més complicats pel seu negoci al llarg d'aquests 50 anys ha estat amb l'esclat de la pandèmia.
El negoci durant aquests anys ha sigut un a més, fins que ha arribat la qüestió de la pandèmia, fins que ha arribat les normatives noves d'emissions de gasos i estem en una situació una miqueta complicada en el sentit de pandèmia, que la gent no sap quin cotxe comprar, no sabem cap on anar, no estem preparats per les noves normatives encara, i nosaltres estem fent cursos continuament per estar al dia, però no tenim la suficient rapidesa per posar-nos tant al dia com evoluciona tot el demés.
L'acte de reconeixement a les empreses cinquantenàries de Calella va comptar amb un responsable de cap d'establiment a qui se'l va lliurar una làmina commemorativa. L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, va presidir la trobada i també es va comptar amb la presència del president de Pimec Comerç Maresme Nord, Joan Pera, i de la presidenta de l'ATC, Sònia Hernández.
Deu minuts per sobre de la una del migdia. Seguim en directe a Ràdio Calella Televisió. Una quinzena de nois i noies van participar ahir al matí a la plantada d'arbres a la zona de la Muntanyeta, una proposta que va ser guanyadora, que va resultar guanyadora en el pressupost participatiu de joventut de l'any passat.
En un pler de verd, l'espai que hi ha entre l'aparcament de la Muntanyeta i l'entrada a la instal·lació esportiva, van plantar llentiscles i garrofers seguint les indicacions de la Brigada Municipal i de l'Associació Amics del Parc del Mau. Ens en van parlar Couta Borio, president de l'Associació de Joves de Calella, i la regidora de Participació, Cindy Rando.
Fer consciència als més joves de la importància del medi ambient és bo, és saludable, i per això volem que els nanos de Calella cuidin el que és la naturalesa.
Home, jo crec que és una proposta molt bonica, perquè al final el que fa és que els joves de la nostra ciutat s'impliquin en un tema molt important, que és la sostenibilitat, el canvi mediambiental. Nosaltres hem de defensar la nostra terra, perquè els grans ens han deixat una herència i nosaltres volem deixar una altra pels que venen a darrere nostre, i que el jovent de la ciutat s'impliquin en això és fabulós.
La Brigada Municipal s'encarrega a partir d'ara del manteniment d'aquests arbres.
Vinga, canviem de qüestió. El Consell Comarcal del Maresme està elaborant el pla LGTBI que marcarà el full de ruta a la comarca per desplegar polítiques que fomentin la igualtat de gènere, d'oportunitats i la normalització de la diversitat sexual i de gènere. L'objectiu és treballar per aconseguir una comarca més respectuosa en la qual es garanteixin tots els drets de les persones que integren el col·lectiu. La previsió és que aquest pla es presenti el pròxim mes d'octubre. Ara es troba en la fase de diagnosi, per això al llarg d'aquests pròxims mesos es faran diferents accions des de l'ens comarcal per conèixer la percepció i l'opinió de la ciutadania. Dels 30 municipis del Maresme, només 5, entre els quals hi ha Calella, tenen entitats LGTBI+.
La consellera d'Equitat i Acció Social, Meritxell Romero, ha exposat que l'objectiu és fer de la comarca del Maresme una comarca respectuosa amb la diversitat sexual i de gènere de totes les persones i on la orientació i la identitat no siguin motius de discriminació o violència.
La realitat que nosaltres anem palpant, no, en la comarca és que encara falta molta feina a fer i per això doncs, ens hi posem i treballem, no, per l'elaboració d'aquest pla, i no només que sigui un pla del Consell Comarcal, sinó que sigui un pla que es pugui anar implementant a la resta d'administracions de la comarca, no, com són els ajuntaments. La realitat és que a dia d'avui només hi ha cinc entitats, no, entre d'elles Calella.
Segons Romero, el futur pla contemplarà un conjunt d'objectius i mesures que seran la base per impulsar una estratègia integral orientada a garantir els drets de totes les persones no heteronormatives.
Bé, la idea és això, fer la diagnosi i una vegada tinguin diversitat fàcil anàlisi, no, i vegi com la situació de la comarca, la realitat, doncs llavors es mirarà de fer aquest pla, un pla on aniran doncs les propostes de polítiques de contra l'LGBTI-fòbia, per fomentar la igualtat, per garantir els drets de les persones no heteronormatives, no, en tots els diferents àmbits.
Un pla que es planteja de forma comarcal i a partir de llavors cada municipi el podrà aplicar tenint en compte les seves particularitats. L'objectiu del Consell Comarcal és poder presentar-lo a mitjans d'octubre i cap a finals d'anys començar-lo a implementar. Romero també ha recordat que des del 2009 l'ens supramunicipal ha impulsat polítiques que fomenten la igualtat de gènere i el respecte a la diversitat. En aquest sentit, ha explicat que des del curs passat tenen en marge el projecte La Maleta Coeducadora, un recurs pedagògic públic que viatja per totes les escoles de la comarca on es transporten llibres i contes que trenquen tòpics i reflecteixen la diversitat real de la societat.
L'Hospital de Calella ha incorporat un nou robot de llum ultraviolada que permet desinfectar una habitació o un quiròfan en tan sols 10 minuts sense exposar els professionals a cap mena de risc. Es tracta d'un dels 200 robots adquirits per la Unió Europea que ara s'estan entregant a tots els hospitals comunitaris per ajudar-los a fer front a la pandèmia. Aquest autòmat ha de servir per esterilitzar els espais de virus, com el coronavirus o també de bacteris multiresistents. El personal de neteja del centre sanitari està rebent aquests dies una formació per poder posar en marxa aquest nou sistema de desinfecció.
El robot elimina les bactèries, virus i fongs de les superfícies amb un 99,9% d'eficàcia de manera autònoma. S'utilitza a través d'una tauleta i avisa quan ha finalitzat la desinfecció. A més, amb una sola càrrega, el robot pot desinfectar diverses habitacions. Susana Bosch, la cap dels Serveis Generals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, explica que l'ajuda d'aquest aparell permet fer un pas més en la desinfecció de l'espai.
Aquest robot, una vegada les habitacions estan netes i desinfectades pel personal de neteja, el que ens ajuda és a fer una desinfecció final. Se pot programar automàticament, però nosaltres ho farem a nivell manual. Per què? Perquè nosaltres els nostres hospitals sempre estan plens, hem de pactar amb la part d'infermeria quan podem entrar a l'habitació una vegada feta la neteja d'alta. Llavors tu entres al robot i amb una tablet defineixes el que és l'habitació. Una vegada ho has definit tot, has de tancar la porta i enxegar-lo des de fora, perquè són llums ultraviolades de nivell C, que són molt potents, i llavors mata totes les bactèries i els virus.
Una vegada està configurat amb la tauleta, s'introdueix el robot a l'habitació i de manera autònoma traça el recorregut. El professional inicia l'operació des de l'exterior de l'habitació per garantir en tot moment les mesures de prevenció. Per poder utilitzar els robots ha estat necessari una formació prèvia a tot el personal de neteja.
Els temps de funcionament tot depèn de l'estructura que tu tinguis de les habitacions. Ens han fet una formació i ens han donat unes guies i anirem provant, però evidentment és per el Covid i per qualsevol bactèria o virus multiresistent.
Altres centres de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, com l'Hospital de Blanes i l'Hospital Asil, també han rebut robots per facilitar la desinfecció. La Comissió Europea és qui ha proporcionat aquesta tecnologia a més de 30 hospitals d'Europa per continuar lluitant contra la pandèmia. En total s'han destinat 12 milions d'euros de l'instrument d'ajuda d'emergència per adquirir un total de 200 robots.
Altres notícies a comarca. L'Ajuntament de Pineda ha anunciat de la quarta edició del certamen Pineda Mar de Flors. Se celebrarà el cap de setmana del 22 i 23 de maig. Els indrets que s'engalaran seran l'església de Santa Maria de Pineda, la plaça Catalunya, la façana de Can Comas, també la de l'antiga biblioteca Sara Llorenç, la plaça de les Palmeres, la del Mar, Sant Pere Pescador i també les barques dels pescadors a la platja. Enguany, en relació amb el context de crisi sanitària, es vol dedicar les instal·lacions d'art floral al concepte de reinventar-se i també el cíclic i espontani renaixement de la natura de Caranya. El disseny i la producció dels espais florals són obra dels artistes Enric Risset, amb Lena Galguinac, Eulàlia Moral i Sílvia Càndido. També es comptarà amb una instal·lació feta pel nou espai creatiu de Pineda per l'Associació d'Amics de la Vela Llatina de Pineda, per l'alumnat de batxillerat artístic de l'Institut Euclides i del Viver Hortplan. I la sisena edició dels reconeixements d'Administració Oberta ha reconegut com a ens capdavanters en la transformació digital els ajuntaments d'Arenys de Munt, Girona i Llinars. Un distintiu que des del consistori aranyenc celebren perquè diuen que el municipi fa temps que treballa en l'aplicació de les noves tecnologies. Tot i això, l'alcalde, Josep Sánchez, critica que, malgrat aquests avenços, els processos burocràtics són encara antiquats i lents. Uns processos que el consistori no té capacitat de resoldre, diu, i que suposen una barrera per avançar i millorar la comunicació i el servei. Des d'Arenys de Munt reconeixen que tenen tot el sistema informatitzat i que això els ha permès adaptar-se amb facilitat a un context pandèmic com l'actual. Obrim pàgina esportiva com cada dilluns. El que toca és repassar els marcadors d'aquest últim cap de setmana de competició, començant per la UEC, que ha perdut contra el Bordils i cau dues posicions a la classificació.
Després d'una primera part molt igualada, els calellencs van començar a notar el desgast físic i ho va aprofitar l'equip gironí per avançar-se en el marcador. La UEC, que arribava amb moltes baixes, no va deixar d'intentar-ho fins al final del partit, però va acabar perdent de 3 gols, 22-25. Amb aquest resultat, la UEC baixa fins a la quarta posició de la classificació de la fase de permanència. Està a 3 punts del líder, el Sant Cugat. Els calellencs s'enfrontaran al Sant Boi en la pròxima jornada.
I en bàsquet, el Calella, que encadena la segona victòria consecutiva i ho fa contra el Tona.
Partit jugat diumenge al pavelló municipal del Parc del Mau, amb victòria contundent pel sènior masculí del Calella per 68-38. Els calellencs van fer un partit molt seriós en defensa que els va servir per apuntalar el seu joc i adjudicar-se una nova victòria que el manté com a líder invicta.
Per contra, el sènior femení va perdre per 57-49 a pista del Blanes. I en tenis taula, cara i creu pel Termotur Calella, que aquest passat cap de setmana ha tingut doble partit.
Els calellencs van perdre contra el Sant Jordi per 2-4 i diumenge va guanyar el Sabadell per un resultat de 5-1. Amb aquest resultat, el Termotur se situa en la tercera posició del grup a la Lliga de Divisió d'Honor masculina.
I acabem amb Waterpolo, la Fundació Creu Groga, que cau davant el Sant Andreu B per 12-7.
Al marge de la derrota, l'altra notícia de la jornada és la lesió del golejador Lluís Pizarro. L'equip diu que en surt reforçat i que afronta amb ganes els 5 partits de Lliga que li queden.
Alberto em va presentar divendres a la biblioteca el seu últim llibre, El dia que vaig marxar, publicat per Univers, un llibre que navega entre les memòries, també el relat del que va ser per ell un viatge iniciàtic a la Provença francesa. El va fer l'any 2015, quan acabava de complir 50 anys i quan va decidir justament desaparèixer per un temps.
Va anar-hi a aprendre francès i a redescobrir-ne la cultura. Hom explica que aquell viatge, el que va viure i el llibre que n'ha sortit, és també un homenatge que fa als seus pares.
I això passa just en un moment, a punt de fer 50 anys, que els pares també han començat una certa decadència, i llavors en el fons també el llibre és un homenatge als pares. És a dir, jo vaig allà per fer coses noves, però vaig allà també per recordar-ne moltes, no? De la infància, la joventut, dels anys d'esplendor dels pares, que curiosament també van trobar la llibertat a França, ells amb les escapades que feia tanta gent als anys 70, que anaven a Perpinyà o s'anaven a París, i allà trobaven el que no hi havia aquí en plena dictadura.
Periodista i escriptor Albert Om dirigeix ara un programa gairebé d'autor a RAC1. Havia publicat anteriorment El nom del porc, Premi Quart de Satira i Humor del 97 i Els veïns d'edat, publicat el 2000. Ara espera no tardar 20 anys més en escriure un nou llibre.
Net i Polit us ofereix el temps. Molt bé, doncs, com sempre acabarem amb la previsió meteorològica per aquestes pròximes hores amb el Quim Serra. Bon dia.
Hola, molt bon dia. De moment, aquesta setmana esperem que estigui marcada per la variabilitat, un temps més propi de la primavera, no tan estable com la setmana anterior, malgrat les temperatures continuaran relativament suaus. Avui baixant una mica, però les màximes, les mínimes han pujat. El vent de Garbí aquesta tarda es reforçarà i serà moderat, sobretot a partir de mitja tarda, amb obertura ja de clarianes. De cara a demà baixen una mica les mínimes. Les màximes, per contra, pugen perquè el migdia farà força sol, però esperem vents de mar cap a terra que es reforçaran durant la segona meitat de la jornada i que faran que la nuvolositat creixi amb força durant la mitja tarda i vespre de demà. Probablement tindrem xàfecs localment de caire tempestós, especialment al Maresme Nord. Unes precipitacions que localment podrien ser intenses i abundants. Ho haurem d'anar seguint. Dimecres el temps més tranquil amb vent apuntat que farà pujar les temperatures, tot i que a última hora podríem tornar a tenir alguns núvols i la possibilitat d'algun ruixat feble i aïllat.
Net i Polit us ha ofert el temps. Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipulit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Poc més de 4 minuts perquè siguin en punt 2:15 del migdia. Nosaltres posem punt i final aquí a l'info d'avui dilluns 10 de maig. Naomi Esteve, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. I tornarem tots tres demà, puntuals a la una, amb més notícies. Fins llavors, podeu seguir connectats a l'actualitat local a radiocalellatv.cat. Fins demà. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.